centre. Així arribam a les 12 i 4 minuts. Tornarem en el butlletí de la una.
Més informació a ib3notícies.com.
Balears fa ciència. A IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Els detectors d'ones gravitacionals de LIGO i Virgo han captat per primera vegada dues senyals d'ones gravitacionals procedents de la fusió d'un fenomen que fins ara mai no havia estat observat, la fusió de forats negres i estrelles de neutrons. En aquesta troballa han participat investigadors del grup de recerca en física gravitacional, teoria i observació Gravity de la Universitat de les Illes Balears. Fins ara, només s'havien pogut confirmar ones gravitacionals causades per la fusió de parells de forats negres i de parells d'estrelles de neutrons, per la qual cosa es preveu que aquests descobriments d'ara aportin noves dades sobre el naixement, la vida i la mort de les estrelles, així com sobre els entorns en els quals es formen. Aquesta ha estat una de les notícies científiques de la setmana, que, a més, ha coincidit amb una altra novetat, el projecte Einstein Telescope, en el qual també participa la UIP, que és una de les 11 infraestructures que han estat incloses en el full de ruta del Fòrum Estratègic Europeu per a Infraestructures de Recerca. L'Einstein Telescope suposarà una altra finestra a l'univers. Serà un observatori subterrani d'ones gravitacionals. L'instrument serà molt més sensible que els detectors d'ones gravitacionals existents. Per tant, l'observatori permetrà als científics poder fer un cop d'ull a les edats fosques de l'univers. Això per primera vegada. El grup Gravity de la UIP, liderat per la doctora Alicia Sintes, ha participat en la col·laboració científica LIGO des del començament. En el marc de LIGO, els investigadors de la UIP participaren en un fet històric per a la ciència el febrer de 2016 i que va ser la primera detecció d'ones gravitacionals, és a dir, ondulacions d'espai-temps que arriben a la Terra a la velocitat de la llum procedents d'un fet catastròfic a l'univers. Aquest esdeveniment fou mereixedor del Premi Nobel de Física l'any 2017. La detecció de les ones gravitacionals ha marcat el principi d'una nova era en l'astronomia. Ha marcat un abans i un després. No ho dic jo, li he sentit dir més d'un cop a una persona que tenim ara el mateix al telèfon i que sempre que li demanem participar en aquest programa gairebé hi està tan disposta com per descobrir noves ones gravitacionals. Bé, o quasi. Alicia Sintes, bon dia.
Hola, bon dia, Enric, i bon dia, oients de Balears de Ciència.
Alicia Sintes és professora titular a la UIP amb l'àrea de física teòrica i investigadora principal del grup de recerca de física gravitacional, teoria i observació. Avui hem contactat amb ella per conèixer més detalls de la detecció per primera vegada d'ones gravitacionals causades per la fusió d'estels de neutrons i forats negres i també per parlar de les possibilitats del projecte d'Observatori Terrestre de Tercera Generació Einstein Telescope. Alicia Sintes, per què és la primera vegada? Perquè fins ara no teníem instrumentació necessària, perquè són molt difícils d'observar, o perquè hem tingut molta sort?
Bueno, jo primer de tot agrair-te que m'ho hagis cridat aquí per comptar aquestes troballes i com has vist, ha estat per nosaltres una setmana extremadament intensa.
I tant que sí.
No la començaven tan bé perquè malauradament dilluns despedíem el professor Lluís Mas, que era un pioner de física teòrica a Espanya, també va ser un pioner en l'estudi de la relativitat general, i que va ser el professor que jo diria va crear el Departament de Físiques a la UIP, que també devia crear la Biblioteca de Ciències, i evidentment era el fundador del grup de relativitat. Jo crec que ell hauria estat molt content de veure que aquesta mateixa setmana doncs seguien tenint èxits perquè finalment podíem anunciar aquestes altres dues fites. La primera és poder marcar la llista de coses que hem vist, que per primera vegada hem detectat hem confirmat dues de cop, dues fusions, allà on hem pogut confirmar que ara són fusions de forats negres amb estels de neutrons, i també a la mateixa setmana aquesta altra fita que dona la llum verda a que el telescopi europeu Einstein Telescope sigui una realitat. Llavors, hem anunciat dos esdeveniments. El primer va tenir lloc el 5 de gener del 2020 i el segon va tenir lloc 10 dies més tard, el 15 de gener del 2020.
Això sempre costa un poquet d'entendre en general per als nostres oients i per tothom, com un esdeveniment tarda tants anys, o sigui, aquest desfase d'un any i mig o a vegades més temps, no? Des de que se descobreix fins que es fa públic.
Bueno, això t'ho podrem explicar, perquè la primera cosa és que mentre estem agafant les dades, prenent les dades, instantàniament, pràcticament amb molt baixa latència, aquestes dades s'estan analitzant. I aquest primer anàlisi detecta que hi ha coses interessants. I de forma quasi instantània s'envien alertes públiques de manera que els observatoris terrestres d'ones electromagnètiques o els que siguin, en qualsevol espectre, puguin, si volen, intentar apuntar a la regió del cel que nosaltres direm està passant alguna cosa. I això se fa quasi bé de forma instantània. És a dir, a vegades ens haurem perdut alguna detecció, però de forma instantània sabem que quantes en tenim i s'envien aquestes alertes. Ara, aquí no, el nostre repte no és tan sol dir veiem alguna o no veiem alguna cosa, sinó que el gran repte és poder desxifrar exactament què és el que veiem i tota la informació que porten. I això és el que porta temps. Perquè quan fem l'anàlisis aquest ràpid, sempre en diguem uns mètodes que no tan precisos i amb informació sobre aquests esdeveniments no ho suficientment precisa. Mm-hmm. Però després, ara aquí tenc al meu costat també a Sasha Husa, que també és membre del grup i és co-IP la participació científica a l'Aigo.
Li envies una salutació de part nostra i l'enhorabona, sobretot.
Hola.
Bon dia, Sasha Husa, enhorabona.
Llavors, per fer l'anàlisi precís, se necessiten models molt precisos d'aquestes cançons, d'aquests perfils de senyals. Mm-hmm. I també emplear superordinadors. Mm. Llavors, això és la feina que Sasha hi ha dedicat des del 2008, des que va arribar aquí a les Illes Balears, s'ha dedicat principalment a desenvolupar aquests models i a poder identificar aquestes fonts i extraure informació. I això és el que tarda molt de temps.
Estem parlant de models que s'han desenvolupat darrerament i, efectivament, gràcies a Sasha Husa, de forma més eficient, no?, des del punt de vista computacional i que permeten agilitzar, si això és possible, perquè sé que és una feina molt laboriosa i que porta moltes milers i milions d'hores d'estar al damunt per poder estimar aquests paràmetres i arribar a la conclusió de que s'han detectat aquestes zones gravitacionals. Això em porta a la pregunta de si en el futur... Després parlarem de... Bé, no tenim molt de temps, hem de fer via, però després parlarem del telescopi, però tot i així, fora el telescopi, hi ha altres sistemes, hi haurà altres sistemes, s'avançarà molt amb la tecnologia, amb la detecció d'ones gravitacionals en el futur? Què preveieu?
Nosaltres, com en sabeu, formem part de la col·laboració científica a l'Aigo. I l'Aigo en aquest moment està pagat des de març del 2020, just d'entrar va començar la pandèmia, i esperem que entrin en funcionament a l'estiu del proper any. Mm-hmm. I seran instruments molt més sensibles. Vull dir, si a dia d'avui hem publicat i hem confirmat 50 deteccions d'aquests sistemes binaris, en el primer període d'observació, que estarà operant durant un any, n'esperem potser mils, n'esperem tenir deteccions cada dia. Llavors, tot el treball que estem fent aquí des de la Universitat de les Illes Balears és molt relevant.
Aquí, Alicia, no donarem a l'abast per entrevistes i per explicar-ho tot.
Us seguirem donant sorpreses i alegries i us contarem nous descobriments. Però és que no només estem treballant en l'aigua. Ja fa més d'una dècada que estem treballant en la futura missió espacial LISA, allà on Sasha és CIP de l'esconsorci LISA aquí a l'OIB, i també fa una dècada que estaven treballant amb aquest futur detector terrestre Einstein Telescope, que la gran alegria està que després d'haver lluitat quasi 2 anys per aconseguir el suport del CSIC primer i després el suport del Ministeri Espanyol, finalment han tingut la llum verda d'ESFI, és a dir, la primera passa per confirmar que aquesta nova gran infraestructura, aquesta catedral de la ciència, serà una realitat, serà una infraestructura enorme.
On s'ubicarà aquesta infraestructura?
Això és tot un misteri. Jo l'any passat vaig estar treballant en quins serien els criteris des d'un punt de vista científic per decidir quin seria el millor lloc. Llavors, el que fan és que normalment sol haver llocs candidats a albergar aquestes grans instal·lacions, i tu els vas analitzant.
El campus de la UIP, se m'acut, és el primer que se m'acut en això,
Alicia. No seria massa convenient perquè som una illa, i és una illa gran, Mallorca, però no lo suficientment gran, i tenim molt de turistes, i penseu que aquest detector és gran. Així com està pensat en aquest moment, és un detector de braços de 10 quilòmetres, en forma de triangle.
Estem parlant del
10x10, i llavors es posa això a Mallorca, diguem que no hi cap.
Estem parlant del projecte més ambiciós del futur, amb la detecció d'ones gravitacionals, aquest observatori terrestre, que també compta amb la participació de la UIP.
Exactament. Som un dels pocs centres espanyols que han estat ja firmants del conveni de col·laboració, és a dir, han tingut tot el recolzament de la universitat, també de la conselleria del CAIP, i que me demanaves quins llocs podria anar. Bueno, doncs un lloc alternatiu és Sardenya, un altre lloc alternatiu és...
Però Sardenya també és una illa.
Però és una illa més gran. És hermosament rocosa, i que no la nostra també, però pensava que aquest detector serà subterrani, ja que ha fet túnels. I llavors se necessiten uns certs requisits que a Sardenya s'acompleixen. El soroll sísmic a Sardenya és bastant feble.
Quan tinguem aquesta finestra a l'univers en funcionament, que no sé quan serà això, no sé quant de temps haurà de passar, llavors sí, podrem dir que a la fi s'han acomplert les prediccions d'Albert Einstein?
Bueno, jo crec que les prediccions d'Albert Einstein s'han anat complint. Encara que ell no cregués ni en l'existència de forats negres ni que aquestes zones mai fossin detectades, bueno, ara, avui, dia d'avui, ningú dubta de que els forats negres existeixen, nosaltres els detectem pues, de tant en tant, detectant fusions de forats negres, i les ones gravitacionals van ser observades per primera vegada el setembre del 2015, i ja n'hem detectades moltes més. Quan entrin en funcionament... Tant,
sí, perquè jo l'entradeta... Perdona, jo he dit... crec que m'he equivocat d'un any, he dit el febrer.
No, tu has dit el quan se vam anunciar.
Ah, això. És vera,
Sempre trigam...
Aquest desfase.
És a dir, descobrim i analitzam. Sí. I aquí, si vols, en Sasha te pot explicar per què tardam tant.
Sí, és perquè...
Hola.
Cada resultado, cada línia d'aquests artículos que se escriben tienen que ser comprobados por diferentes investigadores. Por ejemplo, nuestra contribución directa a este descubrimiento de un agujero negro y una estrella de neutrones era el modelo teórico,
¿sí?,
y también simulaciones en Mare Nostrum, en el Observatorio Nacional de España.
El que está en Barcelona.
Que está en Barcelona, exactamente. Pero para estos descubrimientos no basta si solo hacemos nosotros. También tienen que ser otros grupos, al menos un otro grupo con otro modelo independiente, y después tienes que encontrar un acuerdo que los resultados son consistentes. Y esto es que dura meses, no solo el desarrollo de los modelos, las simulaciones, pero comprobar que los resultados siempre son consistentes y solo después se pueden publicar. Y esto se hace para los resultados principales y para cada detalle de las publicaciones.
Sasha, no tengo mucho tiempo, pero aprovechando que te tengo al teléfono, evidentemente construir el Einstein Telescope en el campus sería una maravilla, ¿verdad? Pero es un poco una quimera. Pero tener un ordenador, no digo que el Mare Nostrum, pero alguna cosa un poco mejor de la que tenemos ahora en Baleares o en el campus, ¿ayudaría?
Esto ayudaría inmensamente. La cosa es que, por ejemplo, varios grupos de la UIB tienen regularmente tiempo en el Mare Nostrum. Yo creo que nuestro grupo, mi grupo, es el en este momento usa más tiempo en el ordenador nacional, pero siempre tienes que pedir ese tiempo para correctos muy concretos, con un plan de trabajo muy concreto, y esto te deja muy poca flexibilidad. Y tenía un ordenador aquí nos daría mucho más flexibilidad y nos permitiría escribir más artículos que no están directamente vinculados a la colaboración, pero son los trabajos de nuestro grupo y que nos dan más visibilidad. Entonces,
en el campus, yo digo en el campus de la UIB.
Sí, similares para otros grupos de la UIB y otros grupos de la comunidad de investigación y innovación en Baleares. Yo creo que será muy importante tenir aquesta flexibilitat i tenir una màquina local. Sí, absolutament.
Diguem que en aquests moments hi ha diversos esforços per intentar adquirir aquests equipaments que servirien a tota la comunitat científica. Ja s'han obert diferents vies, inclús amb fons de recuperació europea que s'estan estudiant, però que hi ha que competir per ells. Llavors, s'ha de veure, però esperem que sí, esperem al manco tenir màquines no grans com el Mare Nostrum, però el Mare Nostrum potser no és l'ordenador més gran del món, però és el més preciós. Està dins església tot sacrificada, dins una capella, però aquí estaria bé tenir una petita màquina que ens ajudaria bastant.
Hem d'anar acabant i us vull fer una darrera pregunta, que és, gràcies a aquest descobriment d'ara, aquesta detecció, tornem a l'inici, d'ones gravitacionals causades per la fusió d'estels de neutrons i forats negres, cosa que no havia passat mai, què s'espera? Quina transcendència té això? Per què serveix? Per descobrir realment el que implica en la vida de les estrelles, des del seu naixement fins a la seva mort? Aquests descobriments, què aportaran? Quins coneixements aporten sobre la vida?
Amb aquesta troballa i amb totes les altres hem donat resposta a moltes preguntes, però també hem obert nous interrogants. Perquè amb la troballa que es va fer famosa, la primera vegada que van detectar una fusió de dos estels de neutrons, doncs allà van trobar informació, van descobrir la procedència d'una gran proporció dels elements pesats que tenim aquí a la Terra, com sort. També van poder ajudar a mesurar la constant de Hubble de forma completament indirecta, és a dir, de com és l'expansió de l'univers, perquè hi ha tensió en diferents teories, és a dir, van poder fer cosmologia amb ella, van poder estudiar o atreure informació de com se comporta la matèria dins els interiors d'aquests estels de neutrons, perquè un estel de neutró és una estrella que té entre una i dues vegades la massa del nostre Sol per un radi de 10 quilòmetres, és a dir, som laboratoris de condicions extremes. Ara, amb aquest terrest, doncs hem aconseguit extreure informació sobre com és l'evolució de les binàries, com interactuen i coses així. És a dir, estem descobrint informació de on venim i en altres casos també ens ha obert interrogant que estem trobant a vegades forats negres de masses curioses, llavors no es passarien a tenir forats negres amb aquelles masses.
Eso es un poco, en este caso es un poco como encontrar un eslabón perdido también. Es un poco como encontrar uno de los esqueletos de nuestros ancestros de hace un millón de años. No va a ser el último eslabón perdido, y con cada esqueleto que encuentras muy viejo sabes un poco más la historia de la humanidad. Se tiene que entender un poco en este sentido. Es un paso muy muy grande, pero no será el último.
Un luxe.
Yo sé que no. No, digues. Jo t'ho porto 20 anys cercant un púlsar i espero, abans, si quan els detectors tenen un poc més sensibles, abans si el podem capturar, i això sí que ara serà una altra fita per l'astronomia, perquè seria una senyal completament distinta. Ja no seria una senyal de fusió de sistemes binaris, sinó una senyal impressionant que també es aportarà molta informació.
Ens teniu molt mal acostumats, Alicia Sintes, aquí amb aquestes novetats com les d'aquesta setmana, amb la detecció per primera vegada d'ones gravitacionals causades per la fusió d'estels de neutrons i forats negres. Deia un luxe avui als micròfons d'IB3 Ràdio, Alicia Sintes i Xa Saúsa del grup de recerca de física gravitacional, teoria i observació. I aquesta setmana, efectivament, que va començar amb la notícia de la mort del doctor Lluís Mas, catedràtic jubilat de la física de la Universitat de les Illes Balears, un dels impulsors de l'estudi sobre la teoria de la relativitat general a Espanya. En Alicia Sintes ha començat recordant la seva figura i nosaltres ens sumem també. Moltíssimes gràcies, bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Bon cap de setmana.
Balears fa ciència. Enric Colat i IB3 Ràdio.
Això és una comunicació del govern de les Illes Balears, autònoms i empresaris. Volem que les ajudes arribin a tothom. Per això, les hem ampliat a tots els sectors productius. Ara també s'inclou la justificació de pèrdues per accedir-hi. Tens fins al 12 de juliol per fer la teva sol·licitud. Pensa-hi. Demana la informació a la teva gestoria o entra a ajutscovid.ati.es. Ja tenim en marxa la recuperació econòmica. Govern de les Illes Balears.
Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio. Amb Enric Colat.
Molt bon dia, Alberto Fernández, divulgador científic, com estem?
Molt bon dia, aquí estem tranquils, avui tranquils.
El Drac i tu?
El Drac i jo, el tinc aquí, que avui no està ni cridant, no gaire.
Com porta aquesta calor? Per fa dies que te volia demanar.
Perquè... No, per ell és perfecte.
És perfecte.
Sí, com ja els pulmons estan plens de foc, doncs ja això per ell és de res. El dia a dia.
Bé, no ho sé. Deu dependre de la raça, no? Perquè els seus col·legues de Jocs de Trons prefereixen un altre tipus de...
Sembla que són d'un altre lloc. Sí, un altre clima.
Escolta'm, saps què anem a fer avui?
Vinga, què?
Miracles! Every drop of rain that falls in Sahara Desert says it all, it's a miracle. Miracles, és el que farà avui el Drac. Aquests artefactes que fan miracles, com és això?
Doncs sí, són els... Avui, per una mica doncs, finalitzar aquesta saga que hem fet una mica de màrqueting pseudocientífic, que vam parlar de la pseudociència en la cosmètica, en el màrqueting de la cosmètica, pseudociència en el màrqueting de l'alimentació, doncs falta un clàssic que hem vist tots als teletienders, aquestes coses, que són els productes miracle.
Els aparells miraculosos.
Sí, aparells miraculosos, productes miracle, que tenen facultats increïbles i un quasi no ha de fer absolutament res excepte pagar-los i ja està.
I molt poca base científica, ho sospito.
Per no dir quasi res, ara ho veurem, que és molt divertit.
Vinga, comencem amb el primer producte miracle, que va estar molt de moda fa uns anys, mare de Déu.
Absolutament.
La Power Balance... Les pulseretes.
La pulsera Power Balance, efectivament. Això del 2010 al 2012, aquestes pulseres es van vendre com xurros. És molt possible que tots tinguem gent o inclús n'haguéssim portat una. segons deia la companyia, donaven aquestes polseres que tenien una forma bueno, normal, eren de goma i tenien un holograma, ¿vale? Segons deia la companyia, aquest holograma donava equilibri, et feien dormir millor, estabilitzaven els teus camps magnètics, ojo. Això deien que ho feia mitjançant aquest holograma que es veu que duia alguna així com les freqüències magnètiques de materials que està demostrat que ajuden a la salut. Ojo. Ojo amb el text.
Ojo al dato. Però, a veure, estem parlant dels anys... Què?
El 2010 va començar... Va començar als Estats Units una mica abans, cap al 2007-2008, però quan va ser el boom, gegant va ser el 2010. ¿Vale? Aquesta gent van utilitzar una tècnica de màrqueting molt intel·ligent, buscar prescriptors. És a dir, gent que pel sol fet de ser ells provoquen compres milionàries. En aquest cas, aquesta empresa de pulseres va fer contractes, i això es coneix, amb grans tenistes espanyols que tots coneixem, presentadors de programes que tenen formigues per ahí, futbolistes repentinats, jugadors de la NBA, infantes reials, actors com Leonardo DiCaprio, inclús alguns polítics, expresidents, de diferents comunitats autònomes del país.
D'aquí, o... d'aquí, ara que parlaves de...
Exacte.
De repentinats, efectivament.
Exacte, exacte, exacte. Però també el de la Junta d'Andalusia, el lehendakari Patxi López, exministres com Leire Pagín, inclús sortien esportistes com Kobe Bryant, un gran jugador de la NBA, que va morir fa un any escaig, sortien fent experiments en directe de com guanyaven, com tenien més equilibri amb la pulsera que sense. Bé, ràpid i al peu. Se'n diu placebo. Inclús aquesta empresa deia que tenia estudis d'un lloc dels Estats Units que endevina d'on, Enric? Aviam si endevines de quina associació americana deien que tenien estudis. Diries alguna? De la NASA.
Ah, de la NASA.
Com tot, sempre tenen estudis de la que s'han fet a la NASA.
Clar, que saps què passa? Que darrerament tinc la S posada al cap, perquè...
I ja no et penses tant amb això.
Però sí, resulta... sí, perquè parlem molt de la S darrerament.
És veritat, últimament sí, que vau parlar sobre el futur projecte astronauta i tal, és veritat. Però resulta que aquests estudis de la NASA mai van sortir. Ràpidament es va veure que això va ser una enganyifa, i centenars d'associacions mèdiques i òrgans col·legials d'arreu del món van començar a denunciar aquestes pràctiques de publicitat enganyosa. Finalment, aquesta empresa va perdre judicis un rere l'altre i va haver de fer front a pagaments als afectats fins al punt de que a finals del 2013 va declarar-se en bancarrota i es va acollir a una llei dels Estats Units que permet tancar les companyies en aquestes condicions. ¿Vale? No abans, sense que el president de la companyia, que es diu Kate Cato, va afirmar en un comunicat oficial que en realitat el que volien dir és que el disseny de l'holograma i de la pulsera s'havia inspirat en les formes del cos, no que tingués res màgic ni res. És a dir, es va tractar d'una estafa que s'aprofitava d'un efecte molt conegut.
Quin preu tenien aquestes pulseretes? Te'n recordes?
Inicialment jo me'n recordo que valien 30-35 euros, però després recordo que van començar a sortir de diferents colors, perquè les primeres crec que eren blanques, i després van començar a sortir els diferents colors i cada una servia per una cosa. Una per relaxar-te, una altra per ser més potent a l'hora de fer esport, etc.
Espera't, que per aquí me demanen que quin expresident portava una pulsareta d'aquestes, i jo crec que ho puc dir perquè la mateixa persona en feia gala d'aquestes pulseres, eh? No ho amagava.
Sí, jo crec que sí que en feia gala. Sí.
José Ramón Bauzá.
Exacte.
Canviant de miracles?
Vinga, dispara.
Les ecoboles, o les boles sense detergent per rentar la roba.
Exacte, sí, les ecoboles o ja directament la ecotrola, ¿vale?
Jo és que jo no n'he vist mai cap d'aquestes ecoboles, eh?
Jo quan... I fixa't, quan vagis a les superfícies, dona un cop d'ull a la zona d'higiene i tal, i detergents, i ja en parlem un altre dia, si vols. Encara continuo en venent-se.
No, en parlem ara, no?
Total, parlem-ne ara. Mira, resulta que aquestes boles porten molts anys als Estats Units, però el 2011 es van publicitar de forma molt forta a Europa. ¿Vale? Es tracta d'una bola de plàstic convencional o de ceràmica que prometia netejar la roba sense utilitzar detergent. Per això deien cremes ecològiques, etc. I per això només calia ficar la bola a dintre la rentadora i deixar-la girant mentre la rentadora va girant, no?, amb l'aigua. La bola, teòricament, emetria rajos infrarrojos i ions negatius que trencaven les combinacions d'hidrogen de la molècula i bla, 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 bla. Avui dia, aquestes boles encara es venen i valen des dels 15 fins als 70 euros. Val? Inclús hi ha webs que recomanen alguns models en funció del tipus de rentadora i tal. També deien que les utilitzaven els romans. I que, ojo, també es deia la pròpia companyia que va començar a vendre que es feien, que tenien estudis que on s'havien fet, Enric, endevina on?
No, a on?
A la NASA, a també. La NASA. També tenien estudis que s'havien fet a la NASA.
Torna'm a preguntar després.
Tornaré a preguntar, un altre cop, perquè és veritat. Apareixia a les webs i apareix. I què va passar? Actualment, després de passar decenes de denúncies, es va sotmetre a prova i absolutament res del que diuen funcionava. És a dir, no netejava absolutament res.
Res de res, eh?
No feia absolutament res i a totes les proves sortia el mateix resultat que si un neteja simplement amb aigua, sense netejar ni res. Clar, davant de tot això, l'empresa va canviar una mica el comunicat i en lloc de dir que netejava igual que amb detergent, que és com deien inicialment, ara passen a dir que és que simplement que no produeixen al·lèrgies. Evidentment, si tu neteges amb aigua, tampoc produeixes al·lèrgies. És el mateix que netejar amb res. Total, el 2011 també, el mateix any, l'Institut Nacional de Consum va fer aquest estudi de l'Ecobola i que, com va resultar que no feia absolutament res, a Espanya va acabar tancant i als Estats Units també.
I quin preu tenien les Ecoboles aquestes?
Entre 15 i 70 euros. Depèn del tipus de rentadora
que tingués. Depèn de si li posaves suavitzant o si no, veritat?
Clar, efectivament. Suavitzant no n'hem parlat. Efectivament.
Vinga, un altre miracle.
Aquest és divertit.
Les tires de colors, que aquestes tires de colors tenen un altre nom que pronunciaràs tu, eh?
Sí, el kinesiotaping. I aquí segur que algú li farà una mica de pupeta quan parlem d'això. És unes tires de colors que es fiquen, que els hem vist a molts esportistes, als braços, a l'esquena, a les cames, etc.
Sí,
que es van posar
sí.
de moda als Jocs Olímpics de Pequín.
Efectivament,
vale?
Sí.
Allà es van posar de moda molts esportistes perquè David Beckham, per exemple, en portava, Serena Williams les duien constantment. Posteriorment, i encara avui, veiem aquestes tires doncs, a tot arreu, i inclús pot haver-hi familiars, o les veiem al carrer, etc. La teoria diu que aquestes vendes afavoreixen el drenatge limfàtic i la irrigació capilar, i a més, lliberen pressió dels neuroreceptors del cos, amb la qual cosa redueixen el dolor.
Però això és la teoria.
Això és la teoria. Inclús diuen que cura la fascitis plantar, una epicondilitis, o l'estranyiment. Quina és la realitat? Aquestes vendes es van inventar les va inventar un doctor japonès que es diu Kenzo Kase, són una marca registrada i es cobren royalties. La qual cosa ja ens hauria de fer mosquejar, però anem a mirar més. La venda en si mateix no són pseudociència, és una venda sense més. El que és pseudociència és el mètode que et venen. El mètode, quan et diuen que s'han d'enganxar així o així, doncs aquí llavors sí que entrem al terreny de la pseudociència. Perquè, per exemple, et diuen que les vendes de color vermell tonifiquen. Les de color blau relaxen, és a dir, es basa en la cromateràpia, que és una pseudoteràpia, ja, o sigui, de casa en parlem un dia. I ara també tenim el color marró, que és un color neutre, llavors no sé què fa, el negre, que és un potenciador dels altres colors, que es veu que si el poses de costat, doncs potència, que dic jo, cony, treu una tira de dos colors, i el verd, que serveix per equilibrar emocions. Teòricament, aquest senyor que va inventar aquestes tires té uns estudis que demostren l'eficàcia i que inclús alguns d'ells són d'Estats Units. Endevines, don Enric?
De la NASA.
De la NASA, efectivament, perquè la NASA fa de tot menys estudis espacials, com tots sabem. Total.
Tanta sort que no ha estat la OMS.
Imagina't.
T'imagines? Escolta'm, tires de colors que estan ja no es fan servir, m'imagino, o sí?
La cosa és que en aquest moment es van repartir en rotllos per tots els països dels Jocs Olímpics que ara estan molt de moda. Encara es fan servir algun cop, però ara bé, tots els estudis, i ho remarco, indiquen
que no serveixen per res, per no res. Aporten res. De fet, hi ha un estudi molt graciós.
I acabem.
Es va utilitzar amb quasi 100 persones tira d'embalar regals de diferents colors i tenien el mateix resultat.
Escolta'm, abans, una observació. Abans, quan has parlat dels Jocs Olímpics de Pequín, m'ha vingut una estranya associació d'idees quan hem parlat de les ecoboles i he pensat no confondre amb altre tipus de boles, però clar, això ens porta a un altre tipus d'aparells
i de jocs
miraculosos dels quals no m'hi serrat i que els deixarem per un altre dia.
Els deixarem per un altre dia, potser en un altre horari.
Perquè ja tema, també, eh?
També hi ha tema, ja
també,
hi ha molt de temps.
També hi ha tema. Gràcies, Alberto Fernández.
Moltes gràcies a vosaltres.
Salutacions al Drac.
L'ara li diré que està dormint.
Cap a la platja, Drac.
Vinga, anem-hi. Adéu. Every drop of rain that falls in Sahara Desert says it all, it's a miracle. All God's creations, great and small, the Golden Gate and the Taj Mahal, that's a miracle.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Que tenen ganes de cercar la llibertat, d'agafar-se de l'ou i bugar el contravent.
Volví con la idea de dar la vuelta al mundo y lo preparé durante año y medio, lo preparé. La bici pesaba 85 kilos con todo el material, ¿no? En total, yo he vivido encima de una bicicleta casi 15 años, más de 200.000 kilómetros. Y digo, bueno, ¿qué más da? La verdad que ¿qué más da llegar hoy que mañana?
A IB3 Ràdio, feim quilòmetres. Dilluns a les 10 del vespre amb Joan Martí. IB3 Ràdio és coneixement.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
La tertúlia de Balears fa ciència.
Quines són les principals epidèmies que han afectat les Illes Balears en l'època contemporània, en els darrers 200 anys? El coneixement dels brots epidèmics del passat permeten valorar amb més precisió la pandèmia provocada per la Covid-19? En el llibre Les epidèmies a les Illes Balears 1800-2020, presentat el passat dijous, s'hi analitzen l'abast i la mortalitat, les causes i conseqüències. L'acte de presentació del llibre, que va tenir lloc a la Biblioteca de Cort, va comptar amb la presentació del doctor Sebastià Crespí, membre de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears. En aquesta presentació, Crespí va qualificar el llibre d'una petita joia, qualificatiu que subscric absolutament i personalment. Avui tenim la sort de comptar amb els autors. Aquí als estudis d'IB3 Ràdio, saludem a la historiadora Joana Maria Pujades Mora. Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Na Joana Maria Pujades Mora és investigadora principal de l'àrea de demografia històrica del Centre d'Estudis Demogràfics, Universitat Autònoma de Barcelona, i és professora del Departament d'Història Econòmica i Institucions i Economia Mundial de la Universitat de Barcelona. I també tenim l'altre autor, el coautor, que és l'historiador Pere Sales Vives. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ell és professor del Departament d'Història de la Universitat de les Illes Balears i investigador en l'estudi del procés de creació i formació de l'Estat i les seves repercussions en diversos àmbits. Na Joana Maria Pujades Mora és la primera vegada que ve en aquests estudis d'IB3 a ràdio, però no és la primera vegada que participa al Balear Fa Ciència, Joana Maria.
No, és cert. Vaig tenir l'honor i el plaer de venir al 2005, de fet, també a parlar d'epidèmies. Sabeu que el meu paper al Balears fa ciència és venir a parlar d'epidèmies històriques.
M'estàs dient... És que la veritat és que m'he quedat així molt impactat abans de començar el programa, quan m'ho ha recordat la Joana Maria, jo ni ho recordava, però és el mateix que va passar fa un mes amb una altra investigadora, que la primera vegada que te vaig entrevistar estem parlant del començament del programa, no era ni en aquesta emissora. I tu defensaves la tesi.
La tesina, és a dir, 2005, i de més la tesina era de còlera. Per tant, sí, 2005, i és cert, no eren aquests estudis.
I des de llavors no t'havia tornat a convidar?
No, perquè s'ha de dir que normalment en aquest programa...
Digue-ho, vull que ho diguis. Digue-ho ben alt i ben fort.
Normalment en aquest programa hi ha més ciència, li direm, dura. Sí. I normalment les ciències històriques, que també són ciència, no hi tenen molta cabuda. Però jo crec que avui és un bon inici.
Recull la crítica, l'accepto, i no sé si en Pere també opina el mateix, que hi ha poca història en aquest programa.
Sí, el que passa que també cada programa té la seva pròpia idiosincràsia, diria, amb els seus objectius, i efectivament solen venir més biòlegs, més físics, més... però jo crec que està bé aquesta reivindicació, sobretot per reivindicar la història com una ciència, no només com una curiositat, no només com una...
El que m'agrada, sobretot, és que ho dieu per antena, perquè ho senti tothom.
Sí, perquè fins i tot el mateix historiador molt de pit se n'amallen i no volen tenir aquesta responsabilitat que també té la ciència d'incidir en la societat i de poder aportar coses concretes, elements concrets, entendre la realitat, i més aquesta de la qual estan parlant, a la qual també altres científics també han de dir la seva, per suposat.
Vinga, doncs no xerrem més del programa, sinó que xerrem d'aquesta petita joia, d'aquest llibre, Les epidèmies a les Illes Balears 1800-2020. El primer que us vull demanar és per què heu escrit aquest llibre, aquesta petita joia.
Bé, l'hem escrit perquè és una temàtica que anem darrere des de fa molt de temps. La Joana Maria ja ha dit que la seva tesina del 2005 ja anava damunt d'aquesta temàtica. Jo m'he dedicat més bé a tots els aspectes de la sanitat pública. Llavors, això és el rerefons. I després també hi ha un interès editorial perquè se faci. Això també és evident. Aquí, que se faci ara, en aquest moment.
Aquí anava. Supos que el fet de que ens trobem en pandèm, perquè encara ho som, malgrat a molta gent se li estigui oblidant, el fet de que ens trobem en pandèmia ara mateix us ha influït a escriure aquest llibre, eh?
Evidentment, ha ajudat. Però, clar, això és la conseqüència de dues dècades de recerca. És a dir, també hem fet aquest exercici, aquesta síntesi, perquè portàvem 20 anys a l'esquena fent aquesta recerca. Si no, hauria estat impossible. Mm.
Les Balears han estat terra d'epidèmies? En quin grau? Molt, poc, igual o menys que altres zones de la Mediterrània? I per què?
Menys. I sobretot si comparam amb Ribera Nord amb Ribera Sud. Menys. No som terra d'epidèmies. De fet, tenim les epidèmies que toquen en el segle XIX, però amb major afectació i amb menor incidència. Supos que també la primera epidèmia que nosaltres explicàvem en el llibre, que és l'epidèmia de
la pesta
1820 de Llevant, possiblement aquest va ser el catalitzador important, de la lluita contra les epidèmies al llarg del segle XIX, però també, no?, de la salut. És a dir, això va suposar la millora de manera molt important de la salut de la població de les Illes Balears. Per tant, no és una terra d'epidèmies.
De fet, convé recordar que hem conviscut amb epidèmies almenys des del període neolític, i al final ens n'hem sortit prou bé. Tenir una epidèmia severa com la que tenim ara en ple segle XXI, l'hem d'entendre com un fracàs de la humanitat?
No. De cap manera l'hem d'entendre com un èxit, perquè de la manera en què s'està produint és un èxit el fet de tenir vacunes ja, tenint-ne 4 o 5 que estan ja acceptades i circulant amb milions i milions de vacunats a tot el món. Això és un èxit absolut. El que passa és que ens vam creure des de l'èxit de la bacteriologia que les malalties infeccioses en general i les epidèmies en particular a Occident estaven derrotades, estaven vençudes, havien passat una altra etapa. Això no era així, això la timor demostra sent de tot en pot i els peus en terra.
La pesta, febre groga, el còlera, la grip, quins van ser els principals brots epidèmics que hem patit a les Balears? I per què el llibre comença amb aquests episodis de la pesta de 1820 que comentaves ara mateix, Joana Maria?
De fet, com esmentàvem, pesta 1820, de fet, és una de les darreres pestes d'Europa. La que vendria després seria la pesta d'Oporto de 1890, per tant, és una de les darreres pestes. La pesta és un mal medieval, però fixeu-vos, no? A la contemporaneïtat també en tenim, i en tenim a Europa, no? Després tenim febre groga 1821, 1870, en 1804 també sembla que n'hi va haver una, però amb menor afectació, però la febre groga havia estat molt important des de final del segle XVIII, com a conseqüència de la intensificació del comerç amb Amèrica. Després tenim còlera, una mica Andratge en 1874, però després en 1865 estem parlant de 2.000 morts a ciutat, no a Palma. No? Però, fixeu-vos, de les quatre brots de còlera que hi va haver durant el segle XIX que assolen Europa, l'únic brot important que tenim és el de 1865. Però l'amenaça epidèmica era. És a dir, estàvem en constant amenaça epidèmica. El problema que tenim ara és que havíem perdut la memòria col·lectiva de l'amenaça. No ens sentíem amenaçats, no ens en recordàvem.
Crec molt il·lustratiu les comparatives sobre l'esperança de vida que teníem a les Balears al segle XIX en comparació amb ara i en comparació a la resta d'Espanya. Ho dic perquè ho vàrem comentar l'altre dia a la presentació. I tots ens vam quedar impactadíssims.
Mm-hmm. Sí. En part això és fruit d'aquest èxit, no només aturam les epidèmies, aturar la seva incidència, sinó que això mateix, el relatiu èxit d'aquesta lluita antiepidèmica també ajuda a tenir uns estàndards de salut ordinària que cada vegada són millors, i que hi ha diversos factors que incideixen, però sobretot hi ha una predisposició creixent de la població a acceptar aquests estàndards, aquesta disciplina nova, aquesta medicalització que també estan parlant, en el qual la lluita antiepidèmica és una part.
Perquè l'esperança de vida era de...
L'esperança de vida mitjana del segle XIX a les Illes Balears és de 40 anys, exactament 42 anys. Vist en perspectiva actual, ens sembla molt poc, però comparat amb les províncies de l'interior peninsular, estem parlant de que Balears tenien més de 10 anys d'esperança de vida. És a dir, províncies de l'interior tenien uns 30 anys d'esperança de vida i nosaltres en teníem 42. Clar, comparat amb avui en dia, que estem per sobre dels 80 anys, tot i que hauríem de veure què passa amb el Covid, no? Clar, era moltíssim. Clar, sí. hem duplicat l'esperança de vida amb 200 anys, eh?
Per cert, crec que la Covid ens ha fet perdre un any d'esperança de vida i que això no havia passat des de la Guerra Civil.
Sí, de fet, les estimacions actuals, tot i que en demografia sempre millor si fem estimacions en longitudinal, és a dir, veiem a llarg plaç l'afectació.
Perquè això vol dir que la recuperarem, estadísticament parlant? Que és...
Possiblement, sí? Possiblement. De fet, en aquests 200 anys el que ha fet ha estat sempre sumar...
Sí, perquè hi ha hagut altres moments, també, sí. Des de la Guerra Civil no, però abans sí que s'havia perdut esperança sí. De vida, com pugui ser el grit de l'any d'avui, però després se va tornar a recuperar.
I amb escreixos, de més que recupera i amb escreixos.
I superant els estadis inicials. Sí.
Estem molt avesats en aquest darrer any i mig a sentir a xerrar de corbes que pugen, que baixen i de les valls de les corbes. Però sempre ens ho han explicat els epidemiòlegs i ara vull que ens ho expliqueu els historiadors. Què vol dir aplanar una corba? Per cert, els darrers dies les corbes de la pandèmia han tornat a pujar en alguns llocs.
Sí, de fet, això de les corbes, i això agafarem les paraules d'un epidemiòleg holandès, del professor Makenbach, ell, en un article molt recent, que es diu The Rise and the Fall of Disease, el que ens explica és que el canvi epidemiològic és la successió de corbes que pugen i que baixen. És a dir, un moment determinat tenien pesta i vol dir que puja la pesta fins que la són capaces de vèncer i la malaltia descendeix, no? Clar, la diferència que hi ha és com d'alta és aquesta corba i com d'ample és aquesta corba. És a dir, quina intensitat té i quina durada té. Clar, recordeu que durant tot aquest temps del Covid ens anaven dient aplanar la curva, no? Per tant, el que estàvem fent era baixar la incidència, no? I la durada, bueno, ara dependrà, però fixeu-vos que ara tenim una vacuna, en un any hem estat capaços de desenvolupar no una vacuna, mireu quantes. La pesta no va tenir vacuna fins en el segle XIX. La primera vacuna que tenim és en el segle XVIII. Tot s'ha de dir que les Illes Balears tingué una introducció molt primerenca, és a dir, en comparació a molt d'altres llocs. Però, clar, tot això depèn de l'acció de l'home. A vegades tenim una acció que la podem combinar amb una medicina avançada, com és el dia d'avui, però, en canvi, en el segle XIX lluitàvem amb les intervencions de salut pública, és a dir, amb clavegarans, amb neteja, amb l'intervenció de l'administració.
Parlem un poc de com eren les Balears que tenien que conviure amb aquestes epidèmies dels darrers 200 anys. Les mesures de control que impulsaven les autoritats per lluitar contra aquests brots epidèmics també preocupaven i enfadaven a la població, si és que afectaven els drets civils o la llibertat de les persones? O aquest debat no existia, llavors?
Sí, el debat existia, el que passa que també, com ha dit na Joana, l'experiència col·lectiva també hi era. I sobretot a partir de 1820, allà on l'experiència va ser molt forta. Però el debat era, i estan parlant de que aquesta època no la podem entendre al marge de tres grans esdeveniments que se donen a la història occidental, que són la revolució industrial i l'expansió del capitalisme, la difusió de la il·lustració i la que podíem anomenar la revolució científica, i també la implantació de l'estat liberal, concretament a Espanya, 1808, però també, després d'un recés absolutista, el 1820, estan parlant 1820, mateix any de la pesta, retorn del liberalisme amb l'anomenat trienni constitucional. En aquests moments hi ha un debat molt fort entre liberals i absolutistes, que avui a grans trets ho podíem també entendre entre dreta i esquerra, podríem dir. Llavors governen els liberals i els absolutistes no estan d'acord amb les mesures de restricció de la llibertat que posen els liberals, perquè són liberals, és a dir, les tiren en cara de que no poden anar per la vida, diríem, defensant les llibertats i després restringir-les al màxim. El que passa és que s'imposa el sentit comú i s'imposa la realitat. I és que l'única manera, davant el fracàs, entre cometes, de la medicina per aturar l'epidèmia de pesta, s'imposen les mesures restrictives i tenen molt d'èxit.
Com eren les noves normalitats d'aquella època cada cop que les epidèmies remetien?
Les noves normalitats eren retornar relativament a l'estadi anterior a l'epidèmia, com ha de fer tot règim que vol preservar la seva legitimitat, tot règim liberal, com a mínim. El que passa és que sempre quedava un post de disciplina i de medicalització. La figura del metge, per exemple, cada vegada puja. Com també aquesta capacitat d'obediència davant futures amenaces.
I a l'exèrcit, el paper de l'exèrcit.
I després hi ha la capacitat per poder aplicar això i per poder tenir èxit. És a dir, sense l'estat liberal no només té com a objectiu aconseguir la felicitat dels ciutadans, sinó també té la capacitat per poder incidir a la societat. I això s'aconsegueix mitjançant un desenvolupament administratiu sense parangó a la història, especialment gràcies a l'administració local, als ajuntaments, però també mitjançant un exèrcit permanent, que era nou, això no existia. Tenir un exèrcit permanent permetia un desplegament immediat davant d'una amenaça epidèmica.
Curiosament, amb el pas de 200 anys, també ha hagut intervenció de l'exèrcit, que ha estat més acceptat o manco segons el lloc.
Clar, també, però també cossos de policia que no existien abans.
Cada cop que hem tingut una pandèmia o una epidèmia, què és el que hem guanyat i el que hem perdut pel camí? Vull dir, aquestes situacions d'emergència sanitària ens han fet més forts de cara per continuar en el futur? Vull dir, la ciutadania ha après alguna cosa, o la, si ho vols, més global, la humanitat ha après alguna cosa després de patir una pandèmia, o sempre tornem a caure en els mateixos errors?
No, a veure, la història no es repeteix. Això és un tòpic i la història no es repeteix. I no haguéssim avançat com a societat si haguéssim anat repetint els mateixos errors. És a dir, sempre s'aprèn i s'avança, evidentment, no? A més, en aquest darrer any i mig n'hem après moltíssim, si no, no haguéssim arribat on estem. I d'un una història al darrere que en sabíem d'epidèmies. És a dir, aquestes estructures que s'han muntat no se munten en dos dies, hi ha tota una estructura. Ara, sempre hi ha la crítica que ens agradaria que aprenguéssim més, no? I tal, però, clar, a quina velocitat com a generacions aprenem, no se sap. El que sí que
des del punt
quedarà
de vista de Valtrop, dels historiadors, sí. La història no es repeteix, però a vegades s'hi assembla molt, eh?
Clar que s'assembla molt, però fixeu-vos, si la història s'anà repetint, encara ens moriríem a les taxes de pesta que una epidèmia de pesta matava tal vegada el 800 per 1.000, no? I ara estem parlant d'unes taxes de mortalitat molt baixes. Sí que n'hem après, ens agradaria aprendre'n més. Sí, evidentment, però sempre se n'aprèn. La història no
s'aprèn. I després hi ha una altra cosa, que els mateixos èxits duen fracassos. Dir...
Sí.
Ens queda un minut i mig només. Darrera pregunta. Les epidèmies no són ni do una cosa del passat, sinó que són també una cosa del present i del futur. Del futur, a pesar de la ciència, de menjar?
Sí, clar, ho és, com s'ha vist amb el Covid.
Sí.
Ara, el que sí que la ciència ens ajuda que en un any puguem tenir una vacuna i que estem vacunats, cosa que quan...
I el que no m'haurem de pensar és que ja s'han guanyat la guerra, sí, batalles, i tenint la guerra ja de vegades més a prop de guanyar-la, però està molt lluny de, sí, de poder-ho fer.
Clar, és que...
Ara, tot aquest tema com... de la zoonosis i tot,
exacte,
tot,
aquí
tot això, i aquí és molt difícil.
Canvi climàtic, invasió canvi climàtic... de l'espai de... Clar, l'Amazones l'estem deforestant, vull dir, totes aquestes invasions...
Però això són coses això. Noves, fruit també d'un èxit de que la població creix gràcies a l'augment de l'esperança de vida global.
L'antropocè, està amb l'antropocè, s'ha de dir això, està amb l'antropocè.
Ens han volat aquests 20 minuts, sé que sí.
Haurem de tornar.
Me compromet amb això. Un luxe de veritat, sentir un gust, sentir els historiadors, les historiadores, Joana Maria Pujades Mora i en Pere Salas Vives, autors del llibre Les epidèmies a les Illes Balears 1800-2020, d'Edicions Documenta, que no havia dit. Aquest llibre el trobem per tot?
Bueno, per tot no ho sé. Suposo que sí. En principi està distribuït recentment, per tant, ha de ser.
Doncs vinga, els oients, animeu-vos, perquè aquesta petita joia explica moltes coses molt interessants sobre les epidèmies i ens ensenya de cara al futur. Moltes gràcies als dos.
A vosaltres.